conquerir un nou títol continental.
Per mort d'aquestes retransmissions esportives, avui no hi haurà informatiu migdia, però com sempre, i Vetra Ràdio actualitzarem les notícies cada hora en punt, els butlletins horaris. També trobareu tota l'actualitat a la web ivetresnoticies.org. Ara comença la gran vida.
Més informació a ivetresnoticies.com. I un any amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la Gran Vida, benvinguts aquí una vegada més a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears, quan són les 9 i 5 minuts. Si vos acabeu d'aixecar, si ara mateix berenau, ja sabeu que tenim 3 hores de programa en directe, serà fins a les 12. Aquest és el programa número 71 de la Gran Vida, avui amb en Luis Menéndez, el control tècnic. I avui és dia 10 de maig, dia en què ja està aquí, ja ha arribat el creuer, en parlarem de tot això, perquè és notícia, ho ha estat durant tota la setmana, i serà protagonista durant la primera mitja horeta de programa. Però tindrem més coses, perquè avui també, a part d'això, i mos visitarà un ornitòleg, que en parlarà també del tema del vaixell, de tota aquesta situació, perquè mireu, entre els passatgers, val? Entre els passatgers d'aquest vaixell que acaba d'arribar a Canaris per mort de l'antivirus, hi ha 14 espanyols. I resulta que nosaltres avui parlam amb un mallorquí que assegura que coneix el manco a dues persones, molt bé, és amic seu, d'aquestes persones que va dins aquest vaixell. O sigui que des d'aquest punt de vista nosaltres tractarem aquest tema, aquesta nova crisi sanitària. També ho durem en el carrer, ho he demanat. He demanat a la gent a veure quin és el tema més important de la setmana i què m'ha dit la gent. Idò, efectivament, es creuer. Tothom m'ha dit es creuer, i és el tema del dia. Però a part d'això, com vos deia, també parlarem amb en Julio Bastida, el delegat d'Hockey Diario Balears, que mos durà temes interessants de successos de les darreres hores. Qualcun que vos sonarà i qualcun que és bastant interessant. També tindrem, després, la segona hora de programa, parlarem de les festes de Campos, és la fira de Campos, parlarem amb la regidora, i tindrem també una entrevista molt simpàtica, atenció, perquè parlarem d'un panet original protagonitzat per n'Andreu Canyelles, Antonio Rac i Antoni Torrandell. Els coneixeu de xarxes, també, en aquesta casa. Participen molt, són molt actius a diferents mitjans, ja vos dic, de xarxes, i són molt simpàtics, i han de fer un panet, han de competir entre ells i riurem una estoneta. A més, en principi estaran conduint, i esperem que la connexió amb el cotxe vagi bé, perquè parlarem amb ells la vegada mentre van cap a Campos per fer aquesta competició de panets, però vos ho explicarem més tard. I també anirem a la fira de maig, la nit es mou, i parlarem amb una de les representants de la Junta Gestora de l'Associació de Comerciants, na Marta Lozano, perquè m'es expliqui com és aquesta fira, també veïnats de Campos. Recepta de la setmana. Idò, mirau, avui farem caragols. Avui farem caragols, ho farem de la mà d'en Maribel Quirós, que aquest cap de setmana està per Barcelona, però ja ha tornat, i és que demà és el Firó de Solla, i per tant, amb aquest context, ella mos ha de fer una recepta de caragols, perquè menjar caragols mos agrada. Ara, fer la recepta ja no és tan fàcil, i mos explicarà quins són els secrets. I és la tercera hora de programa. Ja veureu que tenim una entrevista que vos farà riure. Vos entretenirà segur, perquè parlarem amb un còmic i monologuista. Ell és valencià, però viu aquí a Mallorca. Vos he donat moltes pistes, possiblement ja l'heu vist, I si vos agrada l'humor, nosaltres farem una entrevisteta aquí a l'Entre tu i jo. Parlarem de com som els mallorquins i com haurien de ser, però no, a nosaltres no mos canviarà ningú. Cosetes com, per exemple, el fet de circular sense intermitents per ciutat, que això és una cosa que mos agrada molt, perquè, com bé diria un balear, a ningú li interessa cap on volem anar. És una cosa... I d'aquestes cosetes, així, aquestes manies nostres, en parlarem des del punt de vista d'un còmic i monologuista. Serà una entrevista molt entretinguda. Ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa i ara són les 9 i 10 minuts. Anem a escoltar i recordar aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Mira, vos he de dir, perquè això són coses del directe, tenc aquí la persona que m'acompanyarà la primera mitja hora i perquè vegeu si interès. Me diu, encara no xerris, ara te presentaré, no passis pena. Me diu, qui és el monologuista, qui és el còmic? Ara t'ho diré, després t'ho diré, perquè jo m'agrada que els nostres oients fins a la darrera hora no puguin saber qui és el protagonista, però jo t'ho diré tu, no passis pena. Vinga, ara sí, 9 i 10 minuts, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Vos han dit durant tota la setmana, vos acaba d'explicar els companys d'aquesta casa d'informatius, ja des de ben de matí, amb els bulletins, amb aquest primer informatiu també. I la veritat que amb ganes de saber què pot passar amb aquest creuer on dius que ja fondotja davant la costa canària, amb un operatiu que el que vol és evacuar els passatgers d'aquest vaixell que està afectat amb un brot d'antivirus, ja sabeu, l'antivirus, que és el nou virus, que no és nou aquest virus, no és nou perquè ja se coneix, però que ara hi ha hagut aquest brot en aquest creuer. Que, per cert, vos he de dir que el creuer pensava que era més gros, però no, és més senzill del que apareix, ara que el veiem de prop, des del Puerto de Granadilla d'Abona a Tenerife. Idò, vos he de dir que cap d'aquests passatgers que va en aquest vaixell i que s'ha de traslladar fins a Madrid en les pròximes hores, en diferents vols, els espanyols aniran cap a Madrid i hauran de fer quarantena. Però cap d'ells presenta símptomes i el que volen és garantir la seguretat de la població de l'illa. És el missatge que han reiterat autoritats, totes les autoritats desplaçades a Tenerife, com per exemple la ministra de Sanitat Mònica García o el d'Interior Fernando Grande Marlaska. I bé, són unes garanties que no han satisfet a tothom, perquè això passa. Una cosa és el govern central espanyol i una altra cosa és, en aquest cas, el govern canari. Idò, què passa? Que el president de Canaris, el senyor Clavijo, no li va bé que fondegi tantes hores aquest vaixell perquè hi ha un protocol de seguretat perquè puguin baixar del vaixell, perquè se'n puguin anar cap a l'aeroport, en els cadets espanyols, que puguin agafar un vol cap a Madrid. I és que ara resulta que falta que venguin els vols d'altres països. I mentrestant, perquè cadascú s'ha d'anar a casa seva, idò, mentrestant, el president de Canaris, que deia això. Anem escoltant en Clavijo, que deia que no li va bé que fondegi aquest vaixell aquí a Canaris.
Que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.
I mentrestant, la ministra de Sanitat, de Mònica García, que ha explicat que tot està a punt per dur a terme el dispositiu d'evacuació amb les màximes garanties per a la població, la salut pública, que és una cosa que sempre s'ha de dir i que no hi ha ningú a bord del vaixell amb símptomes i que sigui simptomàtic i, per tant, els espanyols compliran la quarantena una vegada siguin a terra.
Estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con toda la seguridad posible y con las mayores garantías de seguridad para la población y para la salud pública. Por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas y, por supuesto, ninguno de los españoles por ahora presenta síntomas.
Clar, enmig de tot això són 358 efectius policials, entre policies, guàrdies civils, que s'han posat a disposició d'aquesta infraestructura sanitària per fer front a aquesta emergència. Escoltau també Fernando Grande-Marlaska, que és el ministre d'Interior.
Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife y van a llegar entre esta, todos ellos entre hoy y mañana. Está todo, todo lo que es el objetivo del trayecto y la inmediatez de la evacuación a la que hacíamos referencia va a llevar unos tiempos muy óptimos en ese sentido.
I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha tornat a agrair la solidaritat d'Espanya per acollir el vaixell i, clar, és encarregat de l'OMS en aquest, en tot aquest tinglado, que diria qualcú.
The risk to the population, to the local population is...
El que diu és que el risc per a aquesta població és baix, val, a Canaris, i per una banda també diu que la natura d'aquest virus es veu que el govern ha fet totes les preparacions per preveure qualsevol problema. Però sobretot el que comenta en aquestes paraules que escoltau així de fons és que el risc per a la població és baix. Bé, i de, amb aquesta preocupació, volgut posar en context, fins aquí la part més informativa en qüestió, jo us he intentat explicar d'una manera una mica més magacinera, perquè es diumenge, 9:15, això és un programa que també vol que sigui d'entreteniment, però és un tema que és que es creu que acaba d'arribar i n'hem de parlar. I, clar, existeix preocupació, no?, per tot això. Estem parlant de que, segons l'OMS, l'origen podria estar relacionat amb un viatge ornitològic fet des de l'Uruguai, Xile i l'Argentina, no?, per part d'un matrimoni neerlandès que va morir posteriorment. I entre els passatgers, com vos dèiem, hi ha 14 espanyols, alguns dels quals arribaran a Canaris sota estrictes protocols de control sanitari. Idò, ja han arribat aquí a Canaris i avui vull parlar amb en Josep Manchado. Mirau, justament la setmana passada vàrem fer un entre tu i jo amb ell i vàrem parlar una hora de la seva vida. I doncs resulta que d'aquesta setmana ha esclatat el tema del Santavirus amb aquest creuer i ell és ornitòleg i coneix a quatre, sobretot coneixedors, però tres, quatre passatgers que estan dins aquest creuer en aquests moments, que han fet aquesta travessia durant tant de dies. I clar, ella assegura que coneix aquestes persones i l'arribada de passatgers espanyols a Canaris clar, du una sèrie de protocols, però jo vull conèixer tota aquesta història. Josep, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, què tal?
Me pots confirmar que coneixes alguns, sí, d'aquests passatgers que estan dins el vaixell?
Sí, tres o quatre són bastant amics meus. No sé la resta de fins en els 14 qui són, perquè s'ha mantingut bastant ocult, no se diu el nom de la gent i tal, lògic, per altra banda, però com a mínim 3 o 4, fins i tot he xerrat amb ells, m'han dit que, bueno, he xerrat per WhatsApp, que avui és la manera de xerrar que tenim tots.
Exacte.
Amb la gent, li he enviat un WhatsApp, que si estan bé i tal, m'han dit que molt bé, que tranquils, que bueno, fotuts, perquè hauran d'estar 45 dies tancats ara, però sí, conec a 3 o 4 molt bé. I de fet he viatjat amb ells, he sortit en el camp amb ells, i som això, amics.
I de, mira, ja que sou amics, nosaltres tenim un número de WhatsApp, no fa falta que... No direm el teu número, no. però sí que tenim un número de WhatsApp. Si des del vaixell mos volen dir estic bé, tot va bé, Josep, tranquil, perquè són amics, ho poden fer en aquest número.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Clar, això no passarà, hi ha un 99% de possibilitat que no passi. Perquè, clar, tu no has pogut tenir contacte amb ells...
Bueno, algun WhatsApp, algun missatge d'Instagram, perquè, clar, els viatges que han fet és al·lucinant. Vull dir, de fet, en el mes de setembre, octubre, un d'ells, l'organitzador, diríem, de la part espanyola, me va convidar a anar, o sigui que jo hauria pogut estar allà, però me va convidar a pagar, lògicament, no gratis.
Sí, te va dir que...
Me va dir si volia anar, sí. I tal, però quan vaig saber el tipus de viatge que eren 40 dies dins un barco, vaig dir ni pensar-hi.
39, no? Exactament.
O 39, sí.
39, sí, perquè aquest dia era a vegades sobres.
39, vaig. 39. Sí. 39 dies. I jo que ho pas fatal en dues hores per anar a Cabrera, 39 dies en un barco, ni tan sol m'ho vaig plantejar. Vaig dir, no seguesquis, no hi vaig.
Perquè tu no t'acabo bé anar amb vaixell?
No, m'amareig molt, vomit moltíssim.
Encara que sigui un creuer, que apareix a vegades un hotel, allò.
A vegades sí, a vegades no, però jo he passat a Menorca amb el barco gros i he vomitat el que no està escrit, vull dir. Per tant, jo en el barco ho passo molt malament. I passar 40 dies o 39 dies dins un vaixell és que ni m'ho vaig plantejar. De fet, tot d'una varen canviar a xerrar de Mongòlia, que igual l'any que ve sí que vaig a Mongòlia amb ell, no? O sigui que hi ha molta confiança.
Hi ha tanta confiança com que això, te varen fer aquesta convidada perquè no vens i tal, podrien fer aquest creuer, tu te varen negar per això, és a dir, que en Josep Manchado no està ara mateix a punt d'entrar en quarantena més tots els dies de vaixell que s'hauria menjat, de miracle, simplement per una perquè decisió mereix, personal.
Perquè me mereix, en els barcos me mereix. Sí, a lo millor després m'hagués semblat massa car, perquè aquest tipus de viatges són molt cars. Vull dir, ell me va dir que no sortia massa car, però a lo millor... Però sí, bàsicament no varen ni seguir xerrant perquè me mereix. No me passaria 39 dies en el barco ni cobrant. Mm-hmm. Vull dir, ni cobrant estaria així, no? Però sí, per això a vegades la vida dius, ostres, la vida, quines voltes que fa i quin embolic que te pot veure ficar quan menys t'ho esperes, no?
Quines històries, eh? Si és que sempre els balears tenim connexió en tot, i en aquest cas, un mallorquí assegut aquí a l'estudi número 1 de Palma de l'Autonòmica de les Illes Balears, fa justament un parell de dies que hi ve tres notícies aquí, tant a la ràdio com a la televisió, que deien que aquest viatge estava relacionat amb un viatge ornitològic, i resulta que tu també ets ornitòleg, aficionat a pajarero, oceller, com vulgueu dir, i coneixes aquestes persones. Quina és la teva relació amb ells?
Bueno, depèn. Aquí un dels que està és el millor ornitòleg d'Espanya. És una persona autènticament un geni de l'ornitologia. I la meva relació és que ell ve sovint a Mallorca i quan ve a Mallorca anem a pajarear, entre cometes, junts. Vull dir, anem a celebrar, anem a Salbufera, anem a cercar ocells raros, celebrar de campo, Salbufera del Cudi, i la meva relació amb ell és que sol venir poc, perquè viatja moltíssim, però quan ve, anem a pajarear. Quan jo viatge i estic per Astúries, també mos solen trobar en el Cabo Penyes, que ell viu molt a prop de Cabo Penyes, que és un lloc també molt bo. Amb ell molta més. Amb un altre, que és el que més ha sortit a la premsa, perquè viu a un poble molt petit, que se diu Cariño, sí. un poble d'un nom meravellós, i bueno, records en Armengol, des d'aquí, que per el Cariño que li té en Coldo. És un poble d'un nom fantàstic, que és Cariño. És un poble petitíssim, i com vos podeu imaginar, a Cariño tothom ha sabut que en Ricardo era en aquest vaixell. L'ha sortit son pare, ha sortit sa mare, a tota sa premsa gallega, ell sí que ha sortit per tot, perquè precisament quan et d'un poble petit és molt més fàcil que...
Ha sortit per tot, a tota sa premsa, tothom sa qui és. Acabes de dir el nom, en Ricardo, però és flipant que el puguis conèixer i té la seva família i sí que viu a Mallorca.
No, de l'altre sí que viu a Mallorca.
Hi ha un altre que sí que viu a Mallorca.
No, des primer que he dit, viu a Mallorca. Per això ve tan sovint, perquè els seus pares viuen a Mallorca, sa germana viu a Mallorca, llavors és ell, sempre que pot, a descansar un parell de dies, i sobretot per Nadal i a l'estiu, pues sol venir un dia a Mallorca. No, és de Cariño, viuen tots a Cariño, i per això ha sortit més a la premsa gallega, pàgines senceres dedicades a ell. Per això ha dit el seu nom, que costi, perquè tamateix, si surt per tot.
Correcte. I una cosa, és que justament això és una anècdota, és una cosa meva, una corolla meva. Resulta que jo tinc sempre músiques preparades després de les entrevistes. Saps quina cançó havia porat?
No.
Una que se diu Cariño d'Art de Bogotà. I resulta que carinyo per amunt, carinyo per dalt.
Sí. Carinyo és un poble preciós.
Exacte, per cert, és un absolutament preciós. Casual, que porà carinyo d'art de Bogotà per, sobre, sí, per acabar l'entrevista quan t'acabem.
Està bé.
Te volia demanar, a veure, has dit que t'havies pogut enviar missatges de WhatsApp amb ells.
Sí.
Què te diuen en aquests missatges?
No, poc. Que estan bé, que estan tranquils, que gràcies per interessar-me. No he volgut enviar massa perquè, com que desconec la seva situació, tampoc he volgut ser un incordi. No sé si estan rebent missatges de periodistes, no sé. Com que no ho sé, només he dit hola, què tal, com estàu, estàu bé, ojalà que vagi molt bé, una abraçada, no sé què. I m'han dit, sí, estem tot bé, gràcies, i tal. Poc, perquè jo crec que s'ha de ser discret en aquest cas, o sobretot quan no saps com estan, vull dir.
Però sí que saps que entre ells i sa família s'han donat una mica ses ordres o els protocols entre ells mateixos de no ser accessibles per la premsa.
Sí, això ho sabia.
Estic parlant, evidentment, de familiars de tota aquesta
gent. Sí, ho sabia. Excepte aquest de carinyo, que sí, veig que ha sortit molt a la premsa i ha sortit son pare mostrant cosetes i coses desfi i tal. Per això ha dit el seu nom, que si no, no ho hagués dit. I bueno, jo crec que ells estan bé. La veritat és que la gent a lo millor dirà estau sonats, perquè veieu com som els ornitòlegs, els pajareros. Hi ha una pàgina d'internet en què els ornitòlegs pujam les observacions que feim. I fa 3 dies encara pujaven observacions, o sigui que si no sé si pujan a coberta una temporada i tal, però com que estan de vora la mà, si volen passar un ocell interessant, ho han pujat en aquesta pàgina, o sigui que d'ànim deuen estar bé, vull dir que no.
I durant tot aquest trajecte que havien de fer, si no hagués hagut tot això de Santavirus, quina era la seva missió, o sigui, la seva il·lusió, que anaven a fer ells?
Bueno, sobretot visitar illes. Una era la gran, el gran estandard, que és Tristan da Cunha. Tristan da Cunha és la illa més remota del món. Està 2.000 quilòmetres en fora de qualsevol altra terra. I sortien d'Ushuaia, d'Argentina, i anaven fent per diferents illes d'aquestes entre l'Atlàntic i l'Antàrtic, no? Les Marshall, les Malvines, les Sandwich, Santa Helena, que crec que ja a Santa Helena ja van arribar amb molt de problemes. Jo els anava seguint per Instagram i tal, i veia que pues, els ocells que veien, no? Allà veus uns ocells que no els pot veure enlloc més del món. I bueno, veia que tant en quan posaven un Instagram o mirava una llista de les que pugen a Ibirt i mirava el que anaven veient i tal, i bueno, bé, han estat molt bé fins al final, clar, lògicament quan això ha esclatat supos que tot s'ha romput, però fins i tot així ells deuen estar bé, perquè si no estiguessis bé estic segur que estan bé perquè pugen observacions a la xarxa, vull dir a internet, a Ibirt.
Ells continuen fent la seva afició.
Mira ocells.
T'han traslladat una mica la seva preocupació, però que, clar, ells estaven bé. Ells estan bé. Continuen bé. De moments no tenen cap símptoma, no? És una mica el que m'ha explicat.
Sí.
Però t'han dit que estan preocupats, avorrits, cansats. Hi ha un mort dins el vaixell, encara.
Encara hi ha un, no?
Sí,
crec que sí. No, no. La veritat és que han xerrat poc i perquè... Primer, perquè no m'ha volgut entrometre sense saber molt bé el seu estat d'ànims i tal, i no saps si seràs un incordi, no? En aquestes situacions val ser més discrets. Ells han contestat bastant curtet, lo qual vol dir que si a mi m'haguessin escrit 10 línies en un WhatsApp, pues jo m'hagués enrotllat, però si me diuen estem tot bé, gràcies per preocupar-te, lògicament vol dir que moltes ganes de xerrar no en tenen, no?
Perquè,
i jo pues, simplement m'he mantingut discret.
Com ho veus des del teu punt de vista? També ets una persona inquieta que t'agrada mirar les notícies. Des del moment que descobreixes i saps que ha passat això, primer fas una ala perquè no has d'estar en quarantena quan t'acabis, ja més enllà de que no t'agrada anar amb vaixell i molt manco una travessia o una travessa de 40 dies. Però com ho has vist tot això? Perquè clar, la gent comença. Quan escoltant la paraula virus,
clar,
automàticament ja entrem en pànic.
Clar, jo crec que tot això s'ha sortit de mare degut a tot el que va passar el 2020. Sense el 2020 ningú s'hagués preocupat. Però, bueno, hi ha tres malalts a un barco, no sé què, tal i qual, i poca cosa més. Hi ha espanyol, sí, hi ha 14, bueno, va, ja veure què passa, no sé què. Però el problema és que tots tenim molt fresc tot el que va passar en el 2024, en el 2000, de 2000 a 2022, no? No poder viatjar, no poder enterrar a la teva família, no poder anar en el Nadal amb els teus pares, i la gent va quedar molt traumatitzada. De fet, hi ha gent que encara alguns estan en tractament psicològic, sobretot els joves van quedar molt tocats. Però jo crec que sincerament, crec que no hi ha massa perill. Vull dir, és un virus que ja es coneixia, que en els Andes, per lo vist, és l'única cepa que passa de humans a humans, i clar, un dels problemes que tenim els ornitòlegs, i que jo crec que això segurament és el que va passar allà, és que els abocadors de fems, els vertederos, són un lloc on hi ha moltes aus.
I això és el que vull que expliquis a la gent, no? La relació entre les aus, perquè això ve de la rata, de l'orina, excrements, concretament, no? I com a ornitòleg, o vosaltres que vos agrada tot aquest món, que enxerrau, que pensau, que pot passar? Hi ha molta migració darrerament d'aus, també.
No, però és que ni t'ho planteges. Jo vaig estar a Tierra de Fuego, allà a l'Estrecho de Magallanes, fa 5 anys o 6 anys fa que vaig estar, i lògicament vaig visitar un vertedero. Mm. Clar, ni sabia que si respirava orins o heces de ses rates o ratolins me podia passar això. Els vertederos són lloc on van moltíssims ocells, perquè com que hi ha menjar, se concentren allà, no? Segurament aquesta gent va anar. Allà fa sempre molt de vent, molt de vent, és una cosa tremenda, és vent que fa sempre, i és vent d'aixecar pols, i aquesta pols devia... Perquè a vegades hi ha diaris que estan centrant-se molt en si hi ha rates dins el barco. Jo crec que no sé si hi ha rates o no dins el barco, però és igual si hi ha rates dins el barco. Això ho van agafar en els Andes, al final dels Andes, que és Ushuaia, Tierra de Fuego, i totes aquestes coses, no? Jo penso que segurament ho van agafar en aquest abocador que van anar... Ràfegues de vent, no sé si... Bé, no, la gent no crec que hi estan mai en els abocadors, perquè no és un lloc molt, molt agradable de visitar, però si tu estàs visitant, si tu vas a un bon abocador, hi ha excavadores que estan moguent tot, hi ha grans trituradores, clar, si fa vent i les trituradores estan moguent tot, doncs vas a saber el que respires, no? En fi, és riscos de... Perquè jo crec que tots els 150 eren ornitòlegs o naturalistes, gent que volia anar a veure pingüins, ballenes i altres coses de per allà baix, no?
Clar, hi ha informacions, en concret, informació difosa per mitjans dels Països Baixos, que és on ha d'acabar, hauria d'arribar aquest creuer, finalment. Hi ha, ho diré directament així com ho posa, segons la informació de mitjans de Països Baixos i recollida per Volkskrant Leo Schipperud, de 69 anys, val? Ho he llegit així com he pogut, i natural d'Aulerhik, va començar a mostrar símptomes compatibles amb l'antivirus poc després de pujar a l'Ushuaia, de l'Ushuaia, no, des d'Ushuaia, on sortia aquest vaixell, aquest creuer des d'Argentina, el passat 1 d'abril. És a dir, que hi ha mitjans holandesos que asseguren que un ornitòleg va ser identificat com el pacient zero del brot d'antivirus en aquest creuer. És a dir, que es contacta amb ornitòlegs, pareix que és evident.
Sí, sí, crec que tots els barcos són ornitòlegs. És un barco que organitza unes sortides, algunes de 7 dies, altres de 14, a visitar aquestes illes, a tocar l'Antàrtida, toquen, no sé si ells ho han fet o no, però toquen alguna d'aquestes puntes de l'Antàrtida que s'acosten més cap a nosaltres, i segurament aquest senyor i la seva dona, que crec que també ha mort, desgraciadament, pues degueren visitar l'abocador d'Ushuaia, perquè és un lloc on anam, si estem allà. Lògicament, si tu te'n vas a fer una visita a Ushuaia, te'n vas 3 o 4 dies abans, és el que jo faria i el que crec que tothom ha fet, te'n vas 3 o 4 dies abans per visitar primer Ushuaia, les zones humides d'Ushuaia o l'abocador d'Ushuaia. Clar, l'abocador d'Ushuaia, pues, segur que hi ha rates i segur que ja hi ha pixum i que segur que hi ha heces, i si el vent, que sempre fa vent a Ushuaia, ha mogut tot això, pues, degueren respirar aquest d'això i i devia tenir el virus. És un poc el que jo supos que degué passar, perquè quan va pujar en el barco no s'ha produït. Ell ja venia amb el contagi des de terra.
Aquest 14 espanyols, dels quals tu en coneixes és un parell, són amics teus, jo vull recordar que en Josep Manchado està aquí perquè és amic, molt bon amic, de fet, té grups de WhatsApp amb alguns de les persones que estan dins aquest vaixell que acaba d'arribar avui de matí a Canàries i que han de ser traslladades a Madrid, a l'Hospital Militar Gómez Ulla, que ha preparat un dispositiu per a aquests 14 passatgers. En principi, mentre no tinguin símptomes, siguin asimptomàtics, estaran, entre cometes, com si fos un hotel, vull dir, sense cap tractament especial, més enllà d'esperar i de passar una quarantena allà. Però, clar, Josep, aquesta gent també ha passat una pandèmia, també ha passat el Covid, també van estar en quarantena. Ara, 40 dies a un hotel, com ho veus?
Deuen estar destrossats, sobretot, jo conec més el principal, que ell, la seva feina, tot i ser metge, i tenir el ser metge, ell se dedica a fer de guia en viatges d'aquests, no?, per tot el món. És segur que perd un o dos viatges, o sigui que hauran de deixar de fer feina, tot i que crec que el manco, un dels que coneix, ja està jubilat. Però aquest tipus d'activitats i aquest tipus de viatges són molt adequats a gent ja gran, jubilada, i que té un poc la vida resolta, perquè no són barats, precisament. Vull dir que jo crec que ho passaran fatal, sobretot ell, que és hiperactiu, ho passarà bastant fatal.
Ah, i aquest hiperactiu, idò, podràs escriure molt també.
Sí, me'l podré escriure.
Podreu fer videollamades, no? Una videocridada.
Sí, sí. Podrem xerrar més, sí.
I podreu xerrar més. Que, per cert, has de fer gestions per conèixer-lo. Quan tot això hagi passat, hem d'aconseguir que vengui aquí a l'estudi i fer una xerrada també.
Estaria bé, perquè ja vos dic, és el millor d'Espanya, i jo diria que està entre els 4 o 5 millors del món.
Has de moure fils.
Està entre els 4 o 5 millors del món, i és una persona realment especial, un geni en lo seu, no? És una persona molt especial, i que, a més, és metge. Vull dir que mentre no ha exercit mai, perquè se va treure sa carrera, però s'ha dedicat a els ocells, que és el que li agrada.
Clar, l'hospital ara mateix treballa, aquest hospital de Madrid que acollirà els espanyols, treballa per establir protocols i preparar recursos i personal. Aquests 14 espanyols, com comentàvem, estaran allà 40 dies, si tot va bé, si no tenen cap símptomes, però en el moment en què puguin tenir qualsevol símptoma, tenen també la unitat d'aïllament d'alt nivell, no? I aquí ingressarien, i aquí...
Aquí ja seria d'orilla.
Aquí ja seria un drama. Anem a escoltar un petit tall de veu de 20 segons de na Sílvia Valcárcer, que és infermera d'aquest centre. Repetirem el nom, de l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid.
Son pacientes sanos, son personas que no tienen ningún síntoma y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
I doncs sí, Josep, queda't una mica, una estoneta més en jo, 10 minuts més, perquè ara posam un poquet de música, posam, com t'he dit, Cariño de Rebota, que no té res a veure, però així que és el nom, del poble, d'un dels afectats, amic teu, que està dins aquest vaixell per mort de l'antivirus. Escoltarem un poquet de música, anirem a Publi, i en torna vendrà el Còmodus. I en el Còmodus, Josep, el que he fet és entrevistar gent del carrer per demanar per la notícia de la setmana, i ja veuràs que hi ha coses curioses i també ho vull comentar amb tu breument. Vinga, nosaltres tenim un poquet de música i tot d'una tornem després de la publicitat. Fins ara.
Si no voy a bailar en la tarima hasta prenderme fuego.
De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La gran vida. Com ho dus? Quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
I doncs seguim aquí a La Gran Vida. A les 9 i 39 minuts estic amb en Josep Manzado aquí a l'estudi número 1 de Palma, a l'autonòmica de les Illes Balears, perquè ell és ornitòleg i coneix molt bé un parell de les persones que estan, dels 14 espanyols que estan allà dins aquest vaixell que ja ha arribat a Canaris i que en les pròximes hores se n'haurien d'anar a Madrid. Clar, com que ell és ornitòleg, resulta que és amic íntim d'aquestes persones. O sigui, que si ens volen enviar un WhatsApp, que ho facin. O sigui, ho poden fer. O sigui, seria meravellós llegir un WhatsApp d'una d'aquestes persones que estan dins aquest vaixell, que saludin en Josep, i fins ara n'hem parlat de tot això. Però n'hem escoltat també sa veu des carrer, serà molt breu. Abans d'això, Josep, sí que te volia demanar per el preu d'un creuer d'aquest tipus, d'aquesta travessa, aquesta gent. Quin és el pressupost d'un creuer d'aquests?
Bueno,
atenc sa Boralla.
És caret, és caret. Només es creu que pensi sa gent que són 40 dies dins un hotel de luxe, entre cometes, amb 3 dinars cada dia. Vull dir que només això ja té un preu elevat. Vull dir, però aquest concret s'anava en torn dels 20.000 euros. 20.000 euros que no inclou el viatge Palma-Ushuaia.
O sigui, que no apareix un creuer de luxe, precisament.
No, però sí, el que és petitet, no és el típic creuer de Costa Cruceros que venen aquí i tot. Sí. És un creuer que està bé i segur que tenen de dins comoditats a tope, vull dir, per aquest preu segur que menges molt bé. Però sí, i això no inclou el preu de l'avió en Palma-Ushuaia.
Idò, mira, jo he demanat a la gent a veure quina era la notícia més important de la setmana i res, escoltarem un parell d'àudios, anem amb aquest primer. Bon dia, com anà? Què tal, com està? Ja ha fet la compra?
Home, no queda més remei.
No queda més remei. Hem de dinar?
Hem de dinar.
Li volia fer una pregunta, molt ràpida. Sap quina és la notícia més important de la setmana o quina pensa que és la notícia més important de la setmana?
No, se queda més renau, lo de crucero. Se'n feia més de queixa nada.
El que fa més renou és aquest senyor que m'està marejant, que va amb el paler fent renou tot el temps. Ara, sí. Ara torna, que estic tornant loc avui.
Bueno, passant una notícia, passen ser moltes més aviat per allà i fan renou.
Ara faran renouet, eh? Escoltau. Perdó. ¿Te queda mucho? Me estoy volviendo loco.
Te están fotent, el primer.
Me diu que li queden dos palers encara. Perdoni, sí. I doncs la notícia de la setmana és això del creuer, no?
Crec que sí, almenys de la televisió sempre són el mateix. Yeah. I dels tanques dins no m'agrada gent, veure-ho.
Amb el manejant amb això. I està preocupat o no? Què pensa que passarà?
De moment no, jo crec que això no.
Se controlarà?
Crec que molt de renau i que estarà controlat. Demà em faltaria que fos un altre Covid.
Només faltaria, Josep, una mica de sentiment és aquest en esquerre, no? Que pugui ser un altre Covid i que mos tanquin. Ara, de moment, estem en aquest stand-by de dir, menys, sí. Què passarà?
Sí, jo crec que no passarà res. Vull dir, crec que té la transmissió baixíssima, el famós índex aquest no arriba a 1, el qual vol dir que cada contagiat no li passa ni a 1. Vull dir que els que s'han contagiat eren un matrimoni, que devien estar junts tot el dia. Per contagiar-te no és tan fàcil com un aerosol, que mos deien amb el coronavirus, sinó que és més complicat. Jo crec que no passarà res.
Anem a escoltar seguit, ara, junts, dos talls de bou, un senyor que és optimista i una senyora que precisament és argentina. I aquesta és molt més negacionista i, bueno, aquestes coses que també se senten. Pensa que això se controlarà i que no hi haurà...
Eso se controla. Y no habrá nada, ¿no?
No han de pensar en pandèmies ni res.
Ay, eso no hay que pensar con todo eso, ¿no?
¿Y has visto esto del crucero este que salía de Argentina?
Sí, exacto, que salió de Ushuaia, sí, eso me lo comentó una amiga.
¿Tú no te salieron en el barco?
No.
Para que no venga.
Suerte, para que no venga, no. No, pero bueno, espero
¿Qué opinas de esto?
Que no sea lo mismo que pasó con el COVID, que, o sea, nos están mintiendo todo el tiempo y son los políticos, y que la gente no empiece a tenerle miedo a todo, que haga frente a las cosas y no tenga miedo a morirse, por favor.
¿De alguna cosa han de morir?
Claro.
¿De viejos? ¿Qué tal?
Claro, de viejos, pero bien. Pero no viviendo con miedo todo el tiempo y creyendo que todo lo que te dicen en los medios es verdad.
El que heu de fer és informar... Vos heu d'informar bé. Vull dir, heu de saber el que són fake news i aquestes coses. El que heu de fer és escoltar tots els mitjans de comunicació i així tindreu, no?, podreu triar després. El que no podem fer és això de... No, Josep, com ho veus tu? Vos heu d'informar bé o no?
Jo crec que sí, crec que sí. Sobretot és molt important no informar-te tant a televisions que només repeteixen el que diu el govern. Vull dir, informar-te per tot.
Per tot.
I no només a alguna televisió que paguen tots i que pareix que algunes coses no s'enteren.
En Julio Bastida diu que sí. Com estàs?
Tot bé.
Ha arribat aquí a l'estudi perquè ara parlarem, de fer sa part també de successos de tribunals amb el delegat OK Diario i aquí a les Balears. Josep Manchado, moltes gràcies per estar
Nosaltres,
ha estat un plaer.
A vosaltres, per convidar-me.
Te pot quedar, pot partir, pot fer el que vulguis.
Esper que els hi vagi molt bé, que estiguin aquests 40 dies, que no tinguin res, i de fet, amb un d'ell, segurament anirà a Mongòlia l'any que ve, vull dir que ja me contarà com ha anat i què han fet.
I demostrar de fer gestions perquè estiguin aquí assegut amb nosaltres, fer-li una entrevisteta i poder estar amb ells.
Però que passin la quarantena,
Sí, sí, quan t'hagin passat la quarantena, per favor.
Que passin la quarantena, Sí. Jo quan surti amb Fernando Simón diguem que no passa res, posa't a tremolar, no?
Això és el que te valia demanar.
Posa't a tremolar, no?
Exacte.
I de volta a vosaltres.
Gràcies, Josep. Vinga, una publi res molt curteta i anem amb en Julio Bastida.
IB3 Ràdio és informació.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Això serà fins a les 12, però de moment fins a les 10 amb en Julio Bastida. La veritat que sempre pendents de tot el que passa en el món a les darreres hores, sempre hi ha dramats, drames i successos de sobretot accidents de trànsit. Avui hi ha hagut morts coneguts, sobretot personatges que més o menys que podeu conèixer, però que han tingut, certa transcendència mediàtica a la televisió i tot això. Julio, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Abans de res, Tu quan te vas escoltar en Fernando Simón, te vas posar també a
sobre... Me vaig posar a tremolar. Sí? La darrera vegada que en Fernando Simón... És que nosaltres tenim, els espanyols tenim memòria de peix. Se m'ho oblida tot molt ràpid. La darrera vegada que en Fernando Simón va sortir per la tele, que ningú coneixia, diguent que no passava res, que tranquils, que no...
Jueguen, que diria una
Jueguen. Aquell dia, una setmana després, estem tots confinats i morien 1.000 persones cada dia. O sigui, se diu aviat, eh? Però ho van passar molt malament. I ara, la veritat és que amb un món globalitzat fa molta de por, perquè la transmissió és molt ràpida.
T'agraden els creuers?
Ah, sí. Sí, sí, he fet un parell per Mediterrani.
No ets anticreuerista?
No, jo m'encanten.
Jo n'he fet un per Mediterrani.
Però la veritat és que fa por. Fa por perquè, evidentment, jo m'ha semblat molt de greu la gent que està en aquest passatge, perquè ho deuen passar ara complicat.
39 dies dins el vaixell i ara, per exemple, els espanyols, 40 dies a un hospital a Madrid, que es veurà que serà com un hotel per ells, en el sentit de que no han de ser tots com a pacients.
Sí, però estan tancats, però, clar, aïllats, clar. No pot tenir família... És complicat, la situació és complicada. I sobretot amb incertesa de què passarà, si estic contagiat, si no. No sé si m'ho recordeu, quan m'ho feien aquelles proves de Covid, sempre la gent en el principi, tindré Covid? No ho tindré? Aquest patiment és molt complicat. La gent ho passa molt malament.
És veritat que tenim memòria de peix, però vam haver en els flashbacks, no? Aquelles palos per la saliva.
Sí, i el vacunòmetre, que anaven tots allà en fila i en filera a posar-se les vacunes. Sí. No, la veritat és que se m'haurà oblidat.
I xerràvem entre nosaltres. Tu quantes tienes? No, jo tengo esta que vale por dos, la Janssen.
És molt complicat. I sobretot ho van passar molt malament a la gent jove. Sí. La gent jove va passar molt malament. Els adolescents, perquè els nins encara són més fàcils de controlar dins que teva, però... els atlots joves ho van passar molt malament i segons quin puestos, pitjor encara. Jo me'n record que a Son Gotleu, a la barriada de Son Gotleu, hi havia molta gent que havia de ballar les escales, estaven els passadissos i les escales, perquè eren pisos pastera, que hi havia 25 persones dins un pis i ho passaven molt malament.
Quin desastres. Vinga, començant per una commoció al Regne Unit, i és que ha mort aquí a Mallorca un actor, exfutbolista, Jake Hall, tras una nit de festa. Què li ha passat que en aquest bon home? Posa-mos en context també de qui era.
Vale, hem d'anar per parts, perquè una cosa és el que diu la investigació de la Guàrdia Civil espanyola i una altra cosa és el que diu la premsa britànica.
D'acord.
Que no té res a veure una cosa amb l'altra.
No, ells van per l'esquerra, nosaltres...
Ho dic perquè... Hem de tenir un poquet de cura, nosaltres també m'haurem fet ressò del que diu la premsa britànica, però alerta, que la premsa britànica a vegades s'ha d'agafar amb pinces. No és que nosaltres estiguem molt sobrats, però la premsa britànica a vegades amb pinces.
Sí.
Primer, tot això ve de que aquest senyor, que té 35 anys, en Jake Hunt, és una estrella televisiva britànica que ha participat en realities, a més, és actor, era actor, i va ser un jugador de futbol de primera divisió britànica. Que és el que ha succeït? Que és un enamorat de Mallorca, era un enamorat total de Mallorca, sempre venia aquí, i el que va passar és que este de festa, ja te pots imaginar quin tipus de festa, a una villa d'aquestes de luxe que hi ha com un agroturisme a Santa Margalida.
Un pot d'aigua i això.
Sí, amb aigua, drogues, alcohol, allà hi havia de tot. Què va passar? No ho sabem. El que sí que està clar és que quan van arribar el metge forense, va arribar la Guàrdia Civil, la policia judicial, se va trobar en aquest home que tenia un cop i un tall en una vidriera que l'havia fet, que se va donar un cop en la vidriera i, teòricament, segons la Guàrdia Civil, és una mort accidental.
Un mal cop.
Pendent d'una autòpsia, de resultat de toxicologia i també dels testimonis, que estan agafant testimonis a les persones que hi havia allà. El que sí sabem és que, segons la Guàrdia Civil, principal hipòtesi és una mort accidental. Què diuen els britànics? Que està molt passat i que ell, prèviament, ja havia començat a cridar i pareix que se volia autolesionar o que s'ho van encarregar. Això és el que diuen els britànics i la Guàrdia Civil va per una altra caire.
També, unes hores abans, he llegit a la notícia que ell havia fet un comentari xarxes una mica com inquietant, no?
Sí, però és que ell...
O filosòfic.
És una persona que... És molt filosòfica, és un artista d'aquests que feia ioga, que feia també meditació, i feia aquests pensaments moltes vegades i els publicava a les xarxes socials. No és la primera vegada que havia fet aquest missatge i no havia passat res mai. El que sí que és cert que pareix que ha estat accidental, que anava passadíssim de, ja te pots imaginar, d'alcohol i drogues, se va topar en la vidriera, li va caure damunt el vidre amb tan mala sort que va morir.
Quin desastre.
Sabrem coses d'aquí un parell de dies.
Això t'anava a dir. I clar, molt pendents de les informacions que venen d'Anglaterra, però que s'han de confirmar.
És que Anglaterra és...
El Regne Unit és un altre món,
eh?
Què més tenim?
Tenim una notícia que no sé si vos recordeu, que un home... concretament en Víctor Aníbal Temporao, que és un portuguès de 47 anys, va matar, escoltau això, en el mes de setembre de 2024. Jo me'n record que vaig cobrir aquesta notícia perquè va ser molt... va cridar molt l'atenció. En la colònia de Sant Jordi, a setembre de 2024, aquest home va matar la seva sogra. En un principi, m'ho van dir a tots els periodistes, que l'havia matada a destralades, perquè havia tal quantitat de sang que hi ha de dins, hi havia una destral que tothom se pensava que l'havia matat a destralades. No va ser així. En el final, la va matar a coces. A sa dona, que tenia uns 76 anys, se duen molt malament amb sa seva dona, i a les de 9:30 hores del dia 25 de setembre, en el porxo, la va agafar i va fer una cosa que és terrible. Va agafar el telèfon, va cridar a sa seva exdona, li va posar el telèfon i va deixar el telèfon obert mentre li donava coses a sa mare, o sigui, a sa sogra, i la matava a coses, perquè ho sentigués sa dona. Lo que volia no era fer-li mal, bueno, sí que volia fer mal, però evidentment lo que volia més era fer mal a sa dona.
Ai,
i lo que va fer és matar-la. Ara, això va ser 25 de setembre de 2024, la Guàrdia Civil ho va detenir, ell va reconèixer els fets, i ara se li demanen 20 anys de presó. El judici començarà ara i sembla que se menjarà els 20 anys, perquè ja te pots imaginar com va acabar aquesta dona que se la va carregar a coses, va tenir una mort terrible.
Terrible, i clar, després se parla d'una indemnització de 150.000 euros a familiars de la víctima, que això és una pixarada pensant en el que ha passat.
Bueno, això de ses... Un moment. Anem amb bones. Això de ses indemnitzacions, sí. 150.000 euros, això de pagaràs 3 milions d'euros i tal, res, són insolvents i no paguen.
No paguen, sí, perquè no poden pagar.
Perquè no poden pagar. Se li ha d'embargar tots els béns, però, per exemple, si a tu o jo...
Si sí, només tinc un cotxe sí, que no ja està pagat, claro, i que té 13 anys que m'han de treure.
Evidentment, aquí són 6.000 euros de cotxe, o sigui, 1.000, no poden tenir res més.
Clar.
Aquest home vivia de lloguer, pues, imagina't, si tens una casa, te la poden embargar i el manco, pues, mira... Però també els embargos se fan paulatinament.
En base a lo que tu tens, no?
Correcte. Sí. Per exemple, no te poden llevar, crec que era, si no va xerrat, no te poden llevar més d'un 40% de sou. Per tant, perquè has de poder viure.
Clar.
Per tant, això de que indemnitzacions milionaris són totalment falses. Se diu, però no té ni cap ni peus. Lo que sí que passa és que si tu, per exemple, has comès un delicte,
sí,
i te ponen una indemnització molt alta, i tu la pagues, se te pot rebaixar la pena. És a dir, per això moltes vegades veiem segons quin pacte sense fiscalia, que són molt... criden molt l'atenció, però, clar, la família de la víctima, si has mort, per exemple, una brega, i mata una persona, mata l'altra. La família, hi ha acusació particular i també la fiscalia. Demanen, potser, 10 anys de presó, sí, i una indemnització de 100.000 euros. Te donen un pacte. A lo millor, si tu tens dos bés o demanes un préstam, te diu, jo te puc pagar 80.000 euros, però me rebaixes la pena. I a vegades hi ha aquests pactes que a lo millor te fiquen...
Que has fet de pagar, te baixes,
claro,
la pena.
A lo millor te ballen de 10 anys, passes de 2 anys, no vas a presó, però sa víctima, sa família, cobra aquests 80.000 euros. Pactes que hi ha.
Sí. Mem, una altra notícia, encara tenim temps per parlar de sa imputació o un al·lot adolescent de 15 anys que va fregar els seus genitals
a una professora.
El braç d'una professora?
Sí, mem. Això hem d'anar. Aquesta història també té...
Això va ser dijous.
Fa un dies, vàrem publicar, la Policia Nacional va donar una nota de premsa que tres joves de 15 anys varen agredir sexualment a una nina de 15 anys que era companya de classe, de l'institut, un institut de Palma. Els van detenir. I una vegada que estaven detinguts, Sallota va dir que un d'aquests tres, que va ser una exparella seva, quan tenia 14 anys, la va violar. Clar, aquí tenim dos al·lots que se'ls imputava un delicte. d'agressió sexual, i un tercer també se li imputava la violació d'aquesta nina perquè quan eren parella la va violar. Això ja és molt cridacer perquè crida molta atenció quan tu tens tres lot de 15 anys detingut per agressió sexual a una companya de classe. Fins aquí la primera part. Però és que després, quan van tornar a classe, l'institut va expulsar 15 dies en els dos lots que eren tocaments i en el tercer, que l'havia violada, el va expulsar directament. Però un d'aquests lots el que va fer és que havia la seva professora, que estava en l'ordinador fent feina, se li va costar, recordin, 15 anys, se li va costar a l'institut, a la professora, se li va costar i li va porar el seu membre viril per... li va arrossegar, li va fer tocaments a la professora en el braç i per tot. I aquesta professora tot d'una s'ho va llevar damunt i va anar a cridar el director i en seguretat i va prendre mesures i va denunciar aquest fet a la Policia Nacional.
Que nina s'orgull de son pare i sa mare, segur.
Sí, i ara també li han imputat un altre delicte, evidentment, d'agressió sexual. És que avui en dia se diu agressió sexual a tot, els tocaments, abans eren abusos i ara se diu també agressió sexual. Aquest cas és abús sexual per fer aquests tocaments a la professora.
Molt bé, i de...
Estic tornant molt malament, eh? O sigui, la joventut va... se complica.
A tope. Sí.
I també una cosa molt destacada aquests dies, que ho han de dir, i és que una altra vegada més, una setmana més, hem de xerrar de que hi ha molt d'apunyalaments que s'estan produint a Balears. I això s'està produint a Palma, a Playa d'en Bossa, a Eivissa, també se zona de Serenal i de Cala Ratllada. És molt delicat perquè estem xerrant de que abans s'avareaven i ara ja treuen ganivets en qualsevol moment i ja...
És a dir, tu tens un accident de trànsit o tens un conflicte en qualcú, t'abans de dos cotxos, abans te cridaves i el millor, com a molt, una bambelleta i ara te treuen un ganivet, ja t'arreglaràs.
Correcte.
Estan ben arreglats, sí. Idò, mira, Julio, arribam amb tu a les 10 del matí, continuant els companys en el butlletí horari. Nosaltres seguim a les 10 i 4, que encara tenim dues horotes més de programa, i ja sabeu que l'Entre tu i jo és una hora, una entrevista avui amb un monologuista i còmic que ja veureu. Vinga, fins ara.